Recta final de la campanya electoral abans de les eleccions més obertes dels últims anys. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Aquesta pròxima mitjanit, d'aquí a 10 hores, per tant, s'acaba la campanya electoral per les eleccions de diumenge 12 de maig. Uns comicis que decidiran en bona part els electors que en aquests moments encara estan indecisos, Joan Bota.
Amb les enquestes pronosticant que fins a un 15% dels ciutadans poden decidir què votaran entre demà i diumenge, alguns fins i tot al mateix col·legi electoral, i amb un gruix important d'electors dubtant entre els principals candidats, els partits redoblen avui esforços per fer arribar els seus missatges. Sentim Salvador Illa, Pere Aragonès i Carles Puigdemont.
Jo el que faré serà donar un pas endavant i presentar la candidatura per si diveixen la veritat, no? I a partir d'aquí demano que no em bloquegin i que mirem com podem trobar acords.
Salvador Illa no negociarà com he negociat jo. I temo molt que acabaria defensant el criteri del PSOE i no el de Catalunya. I Carles Puigdemont ara aposta per la negociació, però fa 4 dies per la confrontació. Per tant, no sabem qui apostarà d'aquí 4 dies.
El nostre vot serveix per dotar Catalunya d'un bon govern independentista.
Eleccions a banda, l'altre gran tema del dia és l'OPA hostil del BBVA al Sabadell. Un OPA que, l'endemà de presentar-se, continua portant cua.
El govern espanyol rebaixa avui la contundència amb què s'oposava i aquesta operació. Sentim el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a Antena 3.
Tenemos que ir viendo cómo van sucediéndose los siguientes pasos y si la OPA finalmente se lleva a cabo. Efectivamente, nosotros, y en base a estos argumentos que le acabo de comentar, ahora mismo tenemos una opinión de rechazo a esta OPA hostil por parte de BBVA.
En la informació internacional, Israel ignora les pressions internacionals i continua encerclant la meitat est de Rafah, al sud de Gaza, tot i les advertències dels Estats Units perquè frenin aquesta operació.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Rafah, Ahmed Al-Sufi, pronostica.
Rafah serà enderrocada per l'exèrcit israelià i molta més gent serà assassinada. El meu missatge al món és aturar aquesta guerra boja contra la nostra gent, aturar els crims contra la humanitat i decretar un alto el foc.
Això mentre a Ucraïna, Rússia ha llançat avui una ofensiva terrestre a la regió de Kharkiv, al nord-est del país, que ha obligat a evacuar algunes poblacions. És el primer atac per terra de Rússia en aquest punt en 2 anys.
Exalumnes dels jesuïtes de CASP a Barcelona reclamen a la Fiscalia, als Mossos i al Govern que actuïn d'ofici davant dels casos d'abusos sexuals per part dels religiosos d'aquest centre.
Ells han rebut 15 denúncies, la gran majoria contra Francesc Peris, però també n'hi ha contra 2 religiosos més. Sentim Ignasi Guasc, portaveu dels exalumnes de CASP, en declaració aquesta emissora.
Tots aquests casos, no, totes aquestes denúncies, formalitzar-les en una acusació que tingui o que pugui tenir un recorregut legal i que no quedi només en unes declaracions d'intencions o en uns em sap greu, que és una miqueta el que està succeint ara, no?
I a Girona, demà arrenca el temps de flors. La previsió, Fèlix Martín, és que passin per la ciutat 360.000 visitants.
Sí, això voldrà dir cues i cues per accedir a alguns espais i monuments del barri vell. Aquest any hi ha 137 muntatges més que mai i com que la consigna era fer servir el mínim d'aigua, la majoria els han fet amb flor natural, però seca. Es pot visitar fins diumenge dia 19.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García, la jornada de Lliga de Primera Divisió, l'obre el Girona.
Sí, és la 35ª i juguen al camp de l'Alavés a partir de les 9 i amb transmissió en l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça no jugarà fins dilluns, quan precisament tancarà esta jornada contra la Reial Societat, però avui hem sentit Bojan Krkić, coordinador de l'àrea de futbol blaugrana, que, entre d'altres, ha parlat de Xavi.
De saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, en aquests moments es manté tallada la C-55 entre Castellgalí i Manresa, sentit Solsona. Per tant, és una carretera a evitar. Per un camí avariat des d'aquest migdia s'estan fent desviaments cap a la C-16, on s'han obert les barreres en sentit nord. Hi ha congestió a la C-55 des de Castellbell i el Vilar, sentit Solsona, i a Manresa, sentit Olesa. D'altra banda, hi ha uns 3 quilòmetres també d'aturades a la P-7 a Sant Cugat, sentit cap al nord, per un camí avariat, i de Cerdanyola a Barberà, sentit nord per intensitat. La C-58 des de Montcada i Pota Nord des de Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, C-14 de Vilaseca Salou per obres i a les rondes de Barcelona trams llargs d'aturades en tots dos sentits de la marxa i al centre de la ciutat s'estan fent desviaments per una manifestació.
Doncs déu-n'hi-do tot l'embolic amb el trànsit, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Em fa l'efecte que bastant més tranquil que el trànsit. Dani Ramírez, bon dia.
Doncs sí, bon dia. Afortunadament, calma, bonança, aquest temps tan dolç. De fet, És aquells dies agradables, en els quals molta gent diria tot l'any així, perquè l'aire és fresc al matí, es dorm bé, no baixa fogor, de dia, si et poses a l'ombra, encara es pot resistir i el sol pica de valent. Hi ha gent que encara doncs, no s'ha posat gaire al sol, però altres que ja van a la platja pràcticament cada dia. I avui està pujant la temperatura fins a 28 graus en aquests moments a la Bisbal d'Empordà. Arribem als 27 en punts del Segrià, de la Ribera d'Ebre, de la comarca de la Selva, també cap al Pla d'Urgell, Vallès Oriental, i per tant la calor avui assegurada, perquè al llarg de la tarda arribarem als 30 graus. Una mica més en punts de Ponent i de la Catalunya Central. Tot això amb sol, alguna nuvolada al Pirineu i poca cosa més. Potser són més gruixudes al voltant de l'Alta Cerdanya, Principat d'Andorra, de cara al vespre podria fer alguna gotellada. Demà dia de sol, tarda nuvolada al Pirineu amb algun xàfec aïllat, alguna petita tempesta, poca cosa. I bé, sí que diumenge, el dia electoral, serà ja variable, mig ennuvolat, baixa una mica la temperatura, no farà tanta calor, i pot ser que plogui al final de diumenge, vespre i nit, a partir de les 7, 8, 9 del vespre, tempestes al Pirineu i en punts de Ponent.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia, vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Avui és l'últim dia de la campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge i els partits aprofiten les últimes hores per mirar de convèncer els indecisos. Segons les enquestes, un 15% dels catalans encara no saben a qui votaran diumenge. El PSC és el favorit en tots els sondejos, però la fragmentació del vot complicarà la negociació de futures aliances i la composició del nou govern. El candidat socialista, Salvador Illa, es veu amb opcions de ser el futur president de la Generalitat, vol encapçalar una nova etapa d'estabilitat, diu, i ha demanat a la resta dels partits que no bloquegin la seva investidura. Ho ha dit avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo crec que, si les coses van com dibuixen les enquestes, que crec que hi aniran, em correspon liderar aquesta segona opció, i per això he dit, jo el que faré serà donar un pas endavant i presentar la candidatura a presidir la Generalitat, no? I a partir d'aquí demano que ningú, que no em bloquegin i que mirem com podem trobar acords.
Un dels possibles socis, els Comuns, ja han posat condicions per donar suport a una hipotètica investidura de Salvador Illa. La candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, descarta donar-li els vots si el seu partit no entra al govern. Els Comuns aspiren diumenge a revalidar com a mínim els resultats del 2021 i a ser decisius en la formació del nou govern. Barcelona, Jordi Corbalan.
A l'Agència Catalana de Notícies, Jéssica Albiach ha condicionat el seu suport a una eventual investidura de Salvador Illa a la presència dels Comuns en el nou govern.
Evidentment, nosaltres volem negociar la nostra entrada al govern. Evidentment, que nosaltres, si hem vingut alguna cosa, és a fer política, i la millor manera de fer política és estar en el govern.
La candidata dels Comuns creu que seria un error enviar la ciutadania a una repetició electoral i insta la resta de partits a mullar-se amb els pactes.
Crec que enviar a la ciutadania una repetició electoral, jo crec que és d'alguna manera dir-li que s'ha equivocat votant, que no ha votat bé, que no és prou llesta.
Jéssica Albiach, que aquest matí també s'ha reunit amb els líders de la UGT i Comissions Obreres, tancarà la campanya a Cornellà de Llobregat amb la presència de Yolanda Díaz.
Junts per Catalunya ho ha fiat tota la campanya electoral a Carles Puigdemont, que ha fet tota la campanya des de la Catalunya Nord. Les expectatives de Junts han anat creixent aquesta última setmana. Les enquestes situen Puigdemont darrere del PSC, acostant-se a Salvador Illa i deixant enrere Esquerra. Cotlliure, Martí Ferrero.
Des de Cotlliure, Carles Puigdemont ha demanat que cap vot independentista no es quedi a casa perquè està en joc enterrar les aspiracions nacionals o negociar la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat.
Per saber si, com volen alguns, Catalunya vol girar full de les seves aspiracions de llibertat, o si, com pensem nosaltres, Catalunya vol girar full de la repressió i obrir el camí de la negociació per resoldre un conflicte polític que és històric i que no està resolt.
El candidat de Junts ha cridat a la mobilització perquè l'independentisme es faci sentir diumenge a les urnes.
A casa, a l'Estat i a Europa, que som un país que continua dempeus, que vam dir que persistiríem i guanyaríem i que hem persistit i guanyarem.
I ha demanat que els resultats certifiquin la derrota del bloc del 155.
Per la seva banda, Esquerra Republicana s'aferra als votants indecisos per assegurar-se el màxim nombre de diputats aquest diumenge. El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha defensat la fiabilitat del seu partit per intentar convèncer els que encara no tenen decidit el seu vot. Els republicans tancaran la campanya aquest vespre a Tarragona, Albert Prat.
Fa 3 anys van guanyar en aquesta demarcació i ara aspiren a repetir els bons resultats per contrarrestar l'efecte Puigdemont a Girona. Esquerra ha redoblat els esforços en aquesta recta final per mobilitzar el votant progressista i independentista. En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, Aragonès ha assegurat que és l'únic que té credibilitat per negociar amb Madrid.
Salvador Illa no negociarà com he negociat jo, perquè és del mateix partit que Pedro Sánchez. I temo molt que acabaria defensant el criteri del PSOE i no el de Catalunya. I Carles Puigdemont ara aposta per la negociació, però fa 4 dies per la confrontació. Per tant, no sabem qui apostarà d'aquí 4 dies.
En aquest sentit, els republicans avui han retret a Puigdemont que l'agost passat rebutgés una proposta del mateix Aragonès per anar a la una a l'hora de negociar la llei d'amnistia amb el PSOE.
La CUP es reivindica com l'única força independentista i d'esquerres i demana el vot per ser més forta al Parlament. Tot i les patacades que han patit a les últimes conteses electorals, els cupaires confien a replegar els votants descontents amb Esquerra. Montse Garcia.
La cap de llista a les eleccions de diumenge, Laia Estrada, assegura que el PSC, Junts i Esquerra es posaran d'acord per no avançar en drets nacionals i socials i reivindica que hi ha una altra forma de fer política.
Tenim molt clar que tant Pere Aragonès com Carles Puigdemont com Salvador Illa es posaran d'acord perquè res no canviï. Som davant d'un intent de consolidar la sociovergència republicana com una forma, com un model de governança pel país. I és un model que actua com un fre claríssim davant les nostres aspiracions socials i nacionals.
Estrada també ha reiterat que el vot a la CUP és un vot antifeixista en referència a aquelles zones de Catalunya on les enquestes diuen que Vox i Aliança Catalana poden prendre un diputat als cupaires.
I el Partit Popular aspira a convertir-se en quarta força parlamentària i triplicar els seus resultats de l'any 2021 quan va aconseguir només 3 diputats. Alejandro Fernández confia a ocupar l'espai de Ciutadans i superar l'extrema dreta de Vox. El cap de llista de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha demanat als seus votants que no es deixin influir per les enquestes que els situen fora del Parlament.
Nos vemos obligados a hacer una heroicidad y estamos dispuestas a hacerla y se la pedimos a nuestros votantes, les pedimos a nuestros votantes que no se dejen influir por esas armas de manipulación masiva, que voten con el corazón y que voten lo que quieren.
5.700.000 persones estan cridades a les urnes demà passat diumenge. Deixem la campanya electoral. El ministre d'Economia reitera la negativa del govern espanyol a la fusió del Banc Sabadell amb el BBVA. Carlos Cuerpo diu que ara mateix, un matís que ha introduït avui, això d'ara mateix, la seva postura és rebutjar l'operació i que així ho han comunicat oficialment al BBVA i a tothom que hi està involucrat, com la resta d'organismes que hauran d'analitzar-la, Jordi Canal.
Cuerpo insisteix que l'operació suposaria més concentració bancària i que això podria tenir efectes perjudicials per la competència o la inclusió financera. Per això, ara com ara, no la veuen amb bons ulls, són declaracions Antena 3.
Tenemos que ir viendo cómo van sucediéndose los siguientes pasos y si la OPA finalmente se lleva a cabo, pero efectivamente nosotros, y en base a estos argumentos que le acabo de comentar, ahora mismo tenemos una opinión de rechazo a esta OPA hostil por parte de BBVA.
A l'economista Santiago Niño Becerra això li sembla curiós perquè recorda al matí de Catalunya Ràdio que fa un temps, quan tot plegat era un rumor, des de l'executiu ho trobaven positiu.
Va ser quan es van apropar les eleccions a Catalunya i ja es va presentar aquesta oferta, vaja, per part del BBVA i es va començar a veure la reacció que hi havia a Catalunya quan el govern de Madrid va dir no, opa, no. És molt curiós, això.
Mentrestant, les accions de totes dues entitats pugen ara a la borsa. Les del Sabadell, que han arrencat la sessió amb pèrdua, remunten més d'un 1%, i les del BBVA a prop d'un 2%.
Més coses. Exalumnes dels jesuïtes de CASP, a Barcelona, reclamen a la Fiscalia, als Mossos d'Esquadra i al govern que actuïn d'ofici davant dels casos d'abusos sexuals per part de religiosos d'aquest centre. En un informe denuncien que la Companyia de Jesús no ha adoptat cap mesura contundent i que actua sense transparència, un any després que es destapessin els abusos del religiós Francesc Peris Marriera.
L'informe dels antics alumnes detalla que de moment han rebut una quinzena de denúncies contra 3 religiosos del centre, la majoria contra Francesc Peris. Asseguren que la prescripció dels casos no justifica que les autoritats públiques no facin res i reclamen mesures, també per part dels jesuïtes. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Ignasi Guasc, portaveu dels exalumnes de CASP.
Ni que sigui fins i tot per netejar el nom de l'escola i dels bons professionals que hi ha hagut, creiem que és necessari que prenguin accions clares i valentes, que passen sobretot per personificar-se i demanar i depurar responsabilitats.
A l'informe afegeixen que els protocols i canals activats pels mateixos jesuïtes no han estat eficaços per les víctimes i lamenten que la Companyia de Jesús no hagi donat cap detall de l'auditoria interna que van anunciar ara fa un any.
Davant d'un cas tan bèstia com aquest, amb situacions tan greus, bé, una certa celeritat seria sempre amb rigor, eh? Però seria exigible, no? O, si més no, poder saber en quin punt es troba.
Els jesuïtes asseguren que es volen reunir amb els exalumnes i que aviat faran públiques justament les conclusions d'aquesta investigació interna. Tot plegat la mateixa setmana que s'ha presentat La Fugida, un documental coproduït pel 3CAT que parla del cas de Peris i també del jesuïta Lluís To i que es podrà veure per TV3 el 18 de juny.
És un quart de 3, anem a la informació internacional. Encapçalem amb un nou capítol a la guerra d'Ucraïna. Rússia ha llançat per primera vegada des del febrer de l'any 2022 una ofensiva terrestre, creuant la frontera al nord de Kharkiv. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha frenat l'entrada de vehicles blindats dins del seu territori, però s'ha vist obligat a evacuar algunes poblacions i ja hi està enviant reforços. Moscou admet l'acció i diu que el seu objectiu és establir una àrea de seguretat per evitar que Kiev bombardegi Rússia, Sergi Roca.
Feia ben bé 2 anys que no es veien tropes russes posant un peu en aquest punt d'Ucraïna, molt proper a Kharkiv, la segona ciutat del país, però sobretot a tocar de la regió russa de Belgorod, ni més ni menys que la zona de Rússia més atacada per l'exèrcit ucraïnès. Segons Kiev, els vehicles blindats russos només han pogut endinsar-se 1 quilòmetre a territori ucraïnès. Per les xarxes socials ja corren imatges sense contrastar de militars russos abatuts en combat.
10 de travnia 2024 року. Місія Ощанська.
I vídeos com aquest de militars d'Ucraïna amb missatges parlant de situació estabilitzada malgrat la banda sonora permanent de bombes esclatant constantment en segon pla. Rússia admet l'ofensiva. Diu que vol crear una mena de zona de ningú d'uns 10 quilòmetres d'amplada al llarg de la frontera entre les regions de Kharkiv i la de Belgorod.
I el dubte és si l'exèrcit ucraïnès té capacitat per evitar això.
El president Zelensky assegura que sí, que estaven preparats per aquest atac, però alerta que n'hi haurà més. Per això hi està enviant reforços i s'està evacuant gent de Botchansk i altres poblacions on, com a mínim, hi haurien viuen unes 3.000 persones. De moment es parla de 2 civils morts i 5 de ferits. En tot cas, aquesta ofensiva terrestre és un argument més per Zelensky per reforçar la seva crida permanent a més ajuda internacional. A ningú se li escapa que els més de 2 anys de guerra han desgastat molt els seus homes. Justament avui, un alt comandament ucraïnès ha explicat que els primers avions de guerra F-16 occidentals arribaran al país entre el juny i el juliol.
I mentrestant, Israel desafia les pressions, fins i tot dels Estats Units, i encercla la meitat est de la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza. Els tancs han capturat la carretera que separa la ciutat i els testimonis descriuen combats violents amb els militants de Hamas en aquesta mateixa zona. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Una ciutat, Rafah, d'on continuen fugint els palestins.
Sí, 110.000 des de dilluns, segons la xifra donada aquest matí per les Nacions Unides. Els habitants es temen el pitjor després que Benjamin Netanyahu va anunciar ahir que tiraria endavant la gran ofensiva terrestre. Kayet Hamas, un traductor que viu a Gaza, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio les traves amb què es troben familiars, amics seus desplaçats al sud.
No todos han alcanzado a salir de la zona debido o no han encontrado hogar o no han encontrado medio de transporte o no tienen dinero para pagar este movimiento de transporte y gente desesperada. Han decidido no moverse y porque no pueden, entonces se han quedado en su lugar.
Al mateix programa, l'alcalde, el sentíem a la portada, Ahmed Al-Sufi, ha pronosticat la destrucció total i per això insistia a demanar que s'aturi la guerra, un desastre humanitari del qual també avisa l'Oficina de l'ONU per la Coordinació d'Afers Humanitaris, que assegura que si no entra combustible demà, deixaran de funcionar diversos hospitals i altres equipaments sanitaris. També adverteix que s'acaben les reserves de menjar.
El que ja ha tancat és la seu a Jerusalem Est de l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins, la UNRWA.
Que ahir va patir un atac per part de colons i extremistes jueus. Van calar foc al recinte que envolta l'edifici on hi havia gent treballant. Diversos països ho han condemnat.
I la situació allà, a Israel i a la Franja de Gaza, ha provocat les protestes en diferents universitats. Bé, els estudiants de la Universitat de Barcelona mantindran l'acampada en suport a Palestina diumenge, coincidint amb la jornada electoral. Fonts judicials confirmen a Catalunya Ràdio que, a hores d'ara, la Junta Electoral Central no té cap petició per tal de desallotjar-los i que no actuarà d'ofici. Barcelona, Sara Canyete.
Els estudiants també diuen que a hores d'ara no han rebut cap requeriment i el rectorat manté el seu compromís de no demanar que els desallotgin. Per tant, tot sembla indicar que seguiran acampats al claustre encara que diumenge aquest edifici sigui seu electoral. Els estudiants fan una crida als seus companys per sumar-se a l'acampada i insisteixen que aquesta és una acció pacífica i que, per tant, no entendrien que els fessin fora. Pablo Casilla és membre del comitè d'estudiants en suport a Palestina.
En el moment que els nostres governs, tant el de la Generalitat com el de l'Estat espanyol, estan sent còmplices d'un genocidi i que, per tant, mantenir la protesta ara mateix continua sent rellevant. Si aquell dia això serveix per demostrar que hi ha un sector de la societat, d'estudiants, d'organitzacions sindicals, polítiques, que estan assenyalant aquesta responsabilitat mantenint la protesta, penso que anem pel bon camí.
També per la setmana que ve estan organitzant una vaga d'estudiants, intenten fer-ho de forma coordinada amb la resta d'universitats de l'Estat, on també hi ha acampades pro-palestines.
I a la base militar nord-americana de Guantánamo s'han començat a jutjar alguns presos de la trentena que encara estan tancats en aquests llimbs jurídics que es van obrir l'any 2002 després dels atemptats contra les Torres Bessones de Nova York. La majoria van ser detinguts sense proves i també van ser torturats. Això ha impedit que les víctimes americanes de l'11S poguessin obtenir una reparació. Enviat especial a Guantánamo, Francesc Garriga.
La situació dels presos de Guantánamo eclipsa en alguns moments l'objectiu inicial que era fer justícia pels atemptats de l'11S. Molts dels retinguts aquí, ara 30 homes, no reben el tractament mèdic que necessiten, i d'altres, tot i estar ja exonerats, segueixen aquí tancats perquè no saben què fer amb ells. Les Nacions Unides van poder enviar una relatora a inspeccionar la presó per primer cop no fa ni 2 anys. És Fionnuala Niaoline. Explica que les víctimes dels atemptats també han resultat ara victimitzades de nou per la tortura dels presumptes terroristes.
L'objectiu de Guantánamo no era convertir-ho en un lloc per judicis, era un lloc per aconseguir extreure informació. Així que els primers anys es va caracteritzar per la tortura. Tots els homes reclosos allà van rebre tortures i un tracte inhumà i degradant. I la raó per la qual no hi ha hagut judicis és perquè quan tortures, les víctimes no poden fer servir les proves en un judici. De manera que les víctimes de terrorisme van ser victimitzades un altre cop per tortura, perquè els van prendre el seu dret a un judici.
L'informe de la ONU va advertir de l'aberració jurídica que és tenir tancats presos indefinidament sense un judici i en l'aïllament que pateixen per les dificultats de comunicació entre Guantánamo i la resta del món.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i després us explicarem més coses. Una protesta de funcionaris de presons, novetats sobre els trasplantaments de porc a humans, la utilització de gossos contra l'autisme, més coses.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-les. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest dissabte, 11 de maig, farem el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
1, 2, 3, 3.
Un dels hospitals de referència de Catalunya prepara una jornada especial al carrer amb el Clínic obert per apropar la salut a tothom. I serem en directe amb metges, testimonis, experts i actuacions musicals com Maria Hein.
Crec que sí que és,
però igual em foto la bossa.
Farem el comunista amb el Joel Díaz i parlarem de cuina saludable amb el Pep Noguer i l'Ada Parellada.
Fem una costellada, que no vol dir que només mengis costella.
I tindrem una conversa molt especial amb tota una estrella de Hollywood.
By my life or death, I can protect you.
Viggo Mortensen. Aquest dissabte, 11 de maig, el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Amb el suport de la biotecnològica Amgen.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Homenatge a Giacomo Puccini al Palau de la Música Catalana. Vine a la nit de l'Ara el 28 de novembre i gaudeix de les seves àries més populars. Un concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb Alejandro Roy, Maribel Ortega i Maria Miró. Aconsegueix la teva entrada a la web del Palau de la Música amb el patrocini de la Fundació La Caixa, Fundació Vilacases i Codier.
Apunta't aquesta data, 30 de juny. Doble concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda. Viu la màgia d'Eufòria en directe. Entrada ja a la venda. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria. Aquesta nit, tot el control i tot el poder el tindràs a les teves mans. Prepara't per decidir-ho absolutament tot sobre Eufòria. Arriba la gala dels espectadors. Eufòria, aquesta nit, a la plataforma 3Cat i a TV3.
Reviu totes les gales a la plataforma 3Cat. Descarrega-te-la.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Prop de 500 persones s'han manifestat al centre de Barcelona per reclamar més seguretat a les presons. Són els funcionaris dels serveis penitenciaris que han començat la manifestació a la Model, han recorregut al centre de la ciutat i han llançat ous contra la seu de Comissions Obreres. Exigeixen dimissions, 2 mesos després que un pres matés amb un ganivet la cap de cuina de la presó de Mas d'Enric. Plaça de Sant Jaume de Barcelona, Anna Alfonso, bon dia.
Bon dia. El crit de no volem diners, volem seguretat. Els funcionaris rebutgen l'acord dels sindicats amb el govern. De fet, han llançat ous i petards contra la seu de Comissions Obreres, un dels signants del pacte que consideren un insult. Els manifestants, que ara són a les portes del Palau de la Generalitat, també exigeixen la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Francesc López és el portaveu de CAIP, un dels sindicats convocants.
Els serveis penitenciaris, des de l'assassinat de la Núria i des d'abans, estem reclamant mesures de seguretat. No calés, mesures de seguretat. Volem tornar a casa vius. I és important que els ciutadans que van a votar aquest diumenge ho tinguin present. Els governs que han estat al capdavant de la conselleria no ens estan donant recolzament.
Durant tot el matí s'ha sentit una crida unànime. Tots som Núria, en referència a la cap de cuina de Mas d'Enric, a qui un pres va assassinar amb un ganivet. Pablo Martínez és el nebot de la víctima.
El precio que hemos tenido que pagar es la pérdida de Núria, Núria López, mi tía, cocinera de la cárcel de Tarragona, asesinada. Y estos dirigentes políticos, la señora Gemma Ubasart como consellera del Departamento de Justicia, el señor Amán Calderó como secretario de Mesuras Penales, el señor David Font como director del CIRE, tienen que asumir la responsabilidad de sus decisiones.
El nom de la Núria també apareix a la majoria de samarretes i pancartes dels manifestants.
Els transplantaments de porc a humà podrien ser una realitat a mitjà termini. Aquesta és l'opinió que ha expressat a Catalunya Ràdio Muhammad Mohuiddin, el cirurgià que va fer l'any 2022 el primer transplantament del cor d'un d'aquests animals a un pacient terminal que va sobreviure 2 mesos. Mohuiddin ha visitat Barcelona, on ahir va participar en els actes de l'Hospital de Sant Pau amb motiu del 40è aniversari del primer transplantament de cor a Espanya. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
A preguntes d'aquesta casa ha dit que creu que els transplantaments d'òrgans d'animals tenen un futur brillant.
Sí, reconeix que la tècnica encara està en fase d'aprenentatge, però que confia que aquest tipus de cirurgia seran habituals en pacients greus que no trobin òrgans d'un humà.
Crec que podrem demostrar a les nostres dues agències habituals que aquesta és una manera eficaç d'allargar la vida d'aquests pacients que no poden aconseguir un cor humà. I personalment penso que aquesta és una opció que té un futur molt brillant.
Un dels principals reptes per allargar la supervivència és evitar el rebuig, un fet que ja s'està aconseguint en assajos amb animals. De fet, segons Mohuiddin, en el futur podria ser possible personalitzar totalment un òrgan perquè sigui adequat per un pacient determinat.
En el futur potser serà possible amb aquesta enginyeria genètica que ni tan sols hàgim d'utilitzar fàrmacs immunosupressors, que es pugui modificar un porc de forma tan personalitzada per a determinats humans que es pugui evitar totalment el rebuig.
El mes passat, l'Hospital de Massachusetts va aconseguir una altra fita en aquesta línia amb el transplantament d'un ronyot de porc. El pacient ja ha rebut l'alta i evoluciona satisfactòriament.
I investiguen si les teràpies amb gossos poden ajudar a millorar les conductes socials dels infants que pateixen trastorn de l'espectre autista. L'Hospital Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, ha començat un estudi amb més de 120 infants que analitzarà com influeix la introducció de gossos en les teràpies. Lleida, Júlia Albacar.
L'estudi vol crear evidències científiques sobre els beneficis que poden tenir les teràpies amb animals per a determinades malalties mentals. Ana Huguet, directora de la recerca i doctora en psicologia, apunta que falta investigació en aquest camp i assegura que els animals poden tenir un impacte positiu, especialment per regular emocions i millorar les interaccions socials.
Falten, no, estudis que realment puguin, no, generar evidència científica, no, al voltant de la teràpia assistida amb animals, però el que sí que sabem és que s'acaba creant com un vincle, que ells també, no, els animals responen d'una determinada manera en funció de com nosaltres, no, ens apropem i ens permeten com interactuar i regular-nos.
A la recerca hi participaran fins a 120 infants de les Terres de Lleida, que es dividiran en dos grups. Uns tindran teràpies amb animals i els altres no. I s'espera poder tenir uns primers resultats el 2026. L'estudi, que està finançat al 100% per l'empresa Forns Enric, ja va tenir una primera prova pilot l'any 2023.
El Priorat tindrà el primer escorxador de caça major del Camp de Tarragona. A Falset han obtingut el registre sanitari per adaptar les instal·lacions de l'escorxador municipal i donar sortida comercial i amb seguretat alimentària a la carn de porcs senglars i de cabirols. Tarragona, Manel Sastre.
L'objectiu és incentivar la cacera oferint possibilitats de comercialitzar carn de senglars i cabirols. Cada any es capturen prop de 7.000 peces d'aquests animals a Tarragona. Instal·lacions com aquesta han de permetre evitar el malbaratament d'una carn que es pot utilitzar per consum propi, però també per a fer embotits o en restaurants de la zona. Carlos Brull és l'alcalde de Falset.
Podran portar aquelles peces que cacin i fer la semielaboració, fer el despellament, preparar-ho, deixar-ho en càmeres, vindrà un inspector sanitari que farà el certificat i aquella carn, doncs, podrà, doncs, ser comercialitzada o també d'autoconsum.
Des de l'Ajuntament ho veuen com una oportunitat per diversificar l'economia de la zona. Les instal·lacions són, de fet, les que ja tenia l'Ajuntament i que estaven en desús, i ara, a més a més de la carn de caça major, també podran tractar la d'animals de pastura. Entraran en servei tan aviat com s'acabin els cursos de formació a les societats de caça de la zona, que s'encarregaran de la manipulació de la carn.
I una cosa més, abans de la publicitat, la ciutat de Girona es prepara per una nova edició del Temps de Flors, que començarà demà, amb una previsió de superar els 360.000 visitants de l'any passat. Aquest any, amb el repte de fer compatible l'ús de flors i plantes naturals amb les restriccions per sequera. Girona, Fèlix Martín.
Sí, exacte, per això han triat plantes que requereixen molt poca aigua o directament flors naturals, però seques. Per exemple, el claustre i també les escales de la catedral. Escoltem Josep Maria Guillén.
Aquesta escala està finalitzada amb una quantitat de 240 litres d'aigua inicials, de muntatge, no té manteniment i estarà tota l'exposició amb això. Igual de maco de cada any, però amb el mínim de despesa d'aigua, no?
A les escales de la catedral, tot de color blanc, les flors dibuixen la partitura de la sardana Girona m'enamora, i al soterrani de la mateixa catedral, normalment tancat al públic, hi trobem un grup de japonesos, també especialistes en art floral, que estaven acabant de fer els últims retocs al seu muntatge.
Porto 22 anys organitzant un dels concursos florals més grans del Japó, a Tòquio, i cada any en surt un campió o campiona. I aquests campions els portem des del Japó a d'altres països del món. Per això ara som a Girona.
Durant 9 dies, fins al diumenge 19, hi ha més muntatges que mai. 137 repartits en 109 espais, la majoria pel barri vell. Avui ja és un formiguer de visitants, i això que el Temps de Flors encara no ha començat.
Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Em dic Sara, tinc 24 anys, m'he fet una rinoplàstia.
Jo sóc la Danae, tinc 22 anys i m'he fet un augment de pits.
La Cristina, tinc 23 anys i m'he fet un retoc als llavis.
En els últims anys, l'edat per fer-se el primer retoc a Espanya ha baixat dels 35 als 20 anys.
Sí, de tant en tant et porten fotos de cossos, de dir, pues jo voldria ser així.
El desencadenant d'aquest fenomen són les xarxes socials.
No ets ningú si no penges no sé quantes fotos en no sé quant temps, i la teva validació depèn de que et diguin si agrades o no als altres.
Tot el que està de moda ara, d'aquí 10 anys no ho estarà, i això també és important saber-ho.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Pressió estètica. La lluita contra el cos.
Dissabte a les 10 de la nit. Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2 quarts, avui torna als cinemes la saga de El planeta dels simis.
Coneixeu el concepte d'evolució?
Això és El regne del planeta dels simis, que s'estrena en versió en català i és el desè títol de la franquícia, Marc Garriga.
Doncs aquí els fets se situen unes quantes generacions després de la trilogia anterior, per tant, la trama i els personatges són tots nous, però la idea de fons és la mateixa des del 1968, és a dir, la guerra de poder en un planeta Terra post-apocalíptic, on els simis ara són més intel·ligents que els homes, o almenys això sembla. Amb uns efectes especials sorprenents i inquietants, els micos són espectaculars, particularment expressius i aconsegueixen que l'espectador s'hi acabi identificant. Cinema d'entreteniment de qualitat. També en català s'estrena la xinesa Deep Sea, Viatge a les profunditats, una cinta d'animació que s'endinsa en un món imaginari ple de formes i colors cridaners, com si entressis en un quadre expressionista, un film enlluernador que parla dels sentiments d'una nena a qui la mare ha abandonat. I completen la llista de novetats a la cartellera la impactant Nina, una cinta d'Andrea Jaurrieta protagonitzada per Pilar López de Ayala, una història de revenja a partir d'uns abusos sexuals, premi de la crítica a l'últim Festival de Màlaga, el singular western Hasta el fin del mundo, dirigit per Viggo Mortensen, del qual ja en vam parlar, el film de terror esotèric Tarot, la comèdia de retrobaments familiars Aquellos maravillosos días, amb Catherine Deneuve, i el documental Marisol, llámame Pepa.
La llibertat i el pes de la memòria són dos temes centrals de la 5a novel·la de l'escriptora anglesa Claire Fuller, La memòria dels animals. És una faula distòpica que incideix en un dels eixos de totes les seves obres, l'aïllament. Montse Camps.
La novel·la ens parla d'una societat arrasada per una pandèmia. La va començar a escriure mesos abans de la Covid, però hi ressonen els mateixos dilemes que es van plantejar, com el de l'aïllament, com explica en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Well, I think there's
és una de les grans reflexions que ens vam fer tots després de la Covid, l'aïllament. Molta gent que vivia sola o de sobte es va trobar sola. Podem parlar d'aquestes soledats petites, però també podem parlar de la gran soledat, com seria el cas del Brexit. No en vull parlar en profunditat, però realment no és una cosa positiva estar sols, aïllats, quan els éssers humans estem fets per compartir i viure en comunitat.
El llibre també debat el possible perill de les noves tecnologies.
No diria que la innovació tecnològica sigui dolenta. Realment, si la fem servir bé, podria donar lloc a elements profitosos. Però és important ser conscients que cal ser molt curosos i establir normes sobre el tema, com la intel·ligència artificial. Pot ser beneficiós si aprenem a regular-ho.
La memòria dels animals el publica l'editorial Les Hores en català i Impedimenta en castellà.
Les víctimes de la guerra del Vietnam protagonitzen des d'avui a la Fundació Miró l'exposició Els nostres fantasmes viuen el futur. És la primera mostra individual a Espanya del vietnamita nord-americà Tuan Andrew Nguyen, Montse Mas.
Nascut al Vietnam just després de la guerra i criat com a refugiat als Estats Units, l'artista consagra el seu art a les històries traumàtiques de les víctimes de guerres, colonitzacions i migracions.
Escoltar aquestes històries de vida és molt i molt important. Hi ha moltes lliçons que es poden aprendre del passat per no tornar a cometre els mateixos errors i escoltar aquestes comunitats de trauma és una de les maneres de fer-ho.
A la Miró presenta escultures mòbils i sonores fetes amb restes de bombes i projectils de la Guerra del Vietnam i també videocreacions impactants com la d'una noia vietnamita que malviu de la ferralla de la guerra. La visita, afegeix l'artista, fa inevitable pensar en els conflictes actuals com el de Gaza.
I think we have to stop.
Hem d'aturar el genocidi que s'està duent a terme a Gaza. Molt de trauma sortirà d'aquesta guerra, al igual que va sortir de totes les guerres i la del Vietnam específicament. Les protestes dels estudiants nord-americans estan sent reprimides molt durament i això és una situació absolutament terrible. Hi ha d'haver un alto al foc immediat.
Nguyen va guanyar l'últim premi Joan Miró d'Art Contemporani.
I la segona edició del Més Rain, el Festival de Cinema i Intel·ligència Artificial, posarà en evidència, segons els organitzadors, la millora de l'ús d'aquesta tecnologia. El Sonar s'ha afegit a la Pompeu Fabra com a coorganitzador d'un certamen que es farà a mitjans de juny. Barcelona, Valèria Obereda.
El Més Rain aconsegueix reunir els perfils capdavanters en l'àmbit de la intel·ligència artificial aplicada a la creativitat. Un dels codirectors, Frederic Guerrero Soler, destaca el principal atractiu d'aquest any.
La part de recerca que té a veure amb aquest repensament del cinema en l'era de la intel·ligència artificial, amb Shyam Sundar, que ve de la Penn State University, una de les universitats a nivell de comunicació més prestigioses i amb més impacte a nivell mundial.
Pel que fa a les pel·lícules presentades, s'han multiplicat per 5 respecte a l'any passat, han estat 232, i les 10 seleccionades demostraran una qualitat narrativa molt superior i que els creadors han entès el llenguatge que sorgeix de la intel·ligència artificial generativa, que la converteix en una nova eina al servei de l'art.
Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Anem als esports.
EAE Business School patrocina aquest espai.
I l'actualitat esportiva avui ve encapçalada per una magnífica notícia pel Girona. S'ha confirmat, ja és definitiu, el Girona podrà jugar els seus partits de Champions a Montilivi, a casa. La confirmació s'ha fet oficial fa tot just uns minuts, Xevi Soler.
Sí, fa 10 minutets que el Girona ho ha fet oficial. Finalment, la UEFA ha acceptat tots els requisits. Vaja, el Girona complirà tots els requisits que la UEFA li ha demanat, uns requisits que bàsicament tenien problemes al Girona, com per exemple encabir tota la sala de premsa que s'ha de tenir per jugar a la Lliga de Campions o la sala de treball. Finalment el Girona ho podrà fer efectiu i farà o complirà el que ja era el desig del club, que és poder jugar els partits de Montilivi. Això sí, ja admeten que hi haurà una reducció d'aforament, no es podran fer servir les graderies suplatòries, per tant, l'aforament quedarà en uns 9.500 espectadors, dels quals seran menys per l'afició del Girona, ja que per compromisos hauran de ser tant per l'afició rival com compromisos de la UEFA. Així doncs, és confirmació oficial, ja l'any que ve la primera temporada del Girona a Montilivi serà la primera temporada de la Champions serà a Montilivi.
Doncs el que era el desig dels jugadors, del tècnic, de l'afició gironina es podrà complir. El Girona jugarà els seus partits de Champions l'any que ve a Girona, a Montilivi. A més, el Girona també és protagonista avui perquè obre la 35a jornada de Lliga, juga contra l'Alavés. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal, Òscar? Bona tarda.
L'equip ja ha arribat a Vitòria. Quina és l'última hora de l'expedició gironina?
Sí, l'equip ha arribat. Avui fa un desplaçament d'aquells express. Anada amb vol charter al matí, tornant immediatament després del partit. Amb les tres baixes que ja comentàvem ahir a aquesta hora, Estuani encara no s'ha recuperat. Solís i Borja García també estan lesionats. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Pablo Torre, perquè la setmana passada no va poder jugar contra el Barça per la clàusula de la por. S'enfronten dos equips que han encadenat tres victòries consecutives, estan en bon moment de forma i que els objectius principals ja els han cobert. El Girona ja està classificat per la Lliga de Campions, l'Alavés la setmana passada va aconseguir la permanència matemàtica, i això és el que va dir ahir l'entrenador del Girona, Mitchell, sobre com pot ser el partit d'avui a Mendizo Rotza.
Els que han aconseguit la permanència 4 partits abans del final, és molt bo per ells, han fet una gran temporada, porten ara mateix 3 partits guanyats seguits sense rebre gol. Vol dir que serà un partidàs, perquè els dos equips estan en un moment d'una dinàmica molt positiva.
Hem dit que els dos equips ja tenien un dels objectius a la butxaca. El Girona encara pot lluitar per un altre, perquè en aquestes últimes 4 jornades de la Lliga de la Primera Divisió pot lluitar per acabar segon per davant del Barça. De moment comença la jornada amb un punt més que els blaugrana. El partit del Girona avui a partir de les 9, a Mendizo Rotza, des d'un quart d'hora abans, podreu seguir la transmissió al Tot Gira.
El Girona, doncs, que obre avui la 35a jornada de Lliga i el Barça la tancarà. Serà dilluns, rebent a casa la Reial Societat. Mentre l'equip blaugrana prepara aquest partit, qui ha valorat l'actualitat del Barça és el coordinador de l'àrea de futbol blaugrana, l'exjugador Bojan Krkić. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Krkić ha parlat del tècnic Xavi Hernández, Ramon Salmurri.
És una entrevista que es va gravar fa unes setmanes abans de la desfeta del Barça contra el Girona. Bojan té contacte directe amb Xavi Hernández. De fet, Bojan és la mà dreta de Deco i parla sovint amb Xavi de la feina d'entrenador. I ha explicat Bojan Krkić que Xavi el veu satisfet, content i ambiciós de cara al futur.
Bueno, pues el veig motivat, el veig que realment que creu en el projecte, que es veu capaç de donar-li la volta amb aquesta situació i el que hem de fer tots els que estem al seu costat és ajudar-lo amb el que hem fet tot el possible perquè això sigui així.
Bojan té dues tasques, sobretot a la direcció esportiva del Barça. La primera és l'encarregat de fer el seguiment dels futbolistes cedits, per exemple, com Eric García o Àlex Valle. D'altra banda, és també l'encarregat d'acompanyar els joves que fan el salt del futbol base al primer equip, una experiència que Bojan va viure en primera persona. Bojan considera que aquest salt, a dia d'avui, encara el futbol professional, és massa gran.
Hi ha els jugadors que volen anar molt ràpid, no? Llavors, hi ha alguns d'ells que veus que tenen aquesta inquietud d'arribar al primer equip, hi ha alguns altres que veus que realment són conscients que aquest camí no és el camí més important, pot ser el camí més ràpid, però no és el més sa. I hi ha alguns que ho veuen, no? Hi ha alguns que diuen, ostres, el procés per arribar al primer equip del Barça o per arribar a primera divisió no necessàriament és aquest.
Això pel que fa referència a l'equip masculí del Barça. El Barça femení aixecarà el títol de campiones de Lliga aquesta nit, després de jugar la 27a jornada contra l'Atlètic Club. Laura Cullell, bona tarda.
Bona tarda.
Com serà la celebració de les Blaugrana?
Doncs la festa començarà ja des d'abans del partit, amb jocs i concursos per escalfar els motors de l'afició blaugrana i també amb l'actuació del grup Ginestà, que interpretarà l'himne del Barça. Recordem que va ser en la jornada anterior contra el Granada, quan les de Jonathan Giraldez van guanyar per 1-4 i així es van proclamar campiones de Lliga per 5a vegada consecutiva. Ho van fer en camp rival i per això avui és el moment de celebrar-ho al Johan Cruyff amb tota l'afició. Això és el que el tècnic blaugrana espera d'aquest gran dia per l'equip.
Esperem que durant tot el partit hi hagi molt de soroll, no? Ja estem acostumats a jugar a casa amb la nostra gent i l'ambient de futbol sempre és magnífic i demà volem que sigui un gran dia durant el partit, que puguem crear moltes ocasions, que puguem marcar gols, que li puguem donar alegries a l'afició perquè s'acompanyin en les dues finals que ens queden i, per suposat, quan acabi el partit, quan l'àrbitre xiuli el final, compartir un moment d'alegria, celebrant el títol de Lliga, que crec que és algo històric, que és algo molt bonic i que hem de compartir amb la nostra afició.
A la mitja part hi haurà també una pluja de samarretes amb el disseny de campiones i no serà fins al final del partit que tant la Reial Federació Espanyola de Futbol com el mateix club homenatjaran l'equip i tota l'afició pel suport rebut. I també Patrick Guijarro, que va debutar amb 17 anys al primer equip, rebrà un homenatge avui pels 300 partits disputats com a blaugrana. Tot això passarà avui al Barça Atlètic, que comença a 9:15.
A tot això, hi van quedar definides les finals de l'Europa League i de la Conference League de futbol, que s'han de disputar a finals d'aquest mes. Dues finals a Eudald Serra inèdites en la història de les competicions europees de futbol.
D'una banda, la final de l'Europa League, que s'ha de disputar a Dublín el dia 22, la jugaran el Bayer Leverkusen, l'equip de moda Europa, davant l'Atalanta de Bèrgam. Mentre que pels alemanys, que fa 49 partits consecutius que no perden, aquesta serà la tercera final europea, després d'haver guanyat la Copa de la UEFA del 88 davant l'Espanyol i d'haver perdut la final de la Champions del 2002 amb el Madrid. Pels italians, aquesta, en canvi, serà la primera final europea de tota la seva història. Per una altra banda, la final de la Conference League, que jugarà Atenes el dia 29, la disputaran l'Olympiacos i la Fiorentina. Els italians la jugaran per segon any consecutiu, després d'haver perdut la de la temporada passada davant el West Ham, mentre que per l'Olympiacos aquesta serà la primera final continental. De fet, cap equip grec arribava a una final europea des del 1971, quan el Panathinaikos va perdre la de la Copa d'Europa amb l'Ajax. I una altra dada que cal ressaltar, en cada final hi haurà present un tècnic basc, Xavi Alonso a l'Europa League amb el Bayer Leverkusen i José Luis Mendilibar a la Conference League amb l'Olympiacos.
Catalunya migdia.
Dijous 16 de maig fem el primer torneig de pàdel de la tarda de Catalunya Ràdio.
Vine i entra al programa, gaudireu d'aquest torneig al Club Laietà de Barcelona. Jugareu contra els col·laboradors del programa i fins i tot contra el senyor Laporta.
Ostres, pelirroja, hi haurà copa per al guanyador.
Copa no ho sé, però tots els que hi vingueu a jugar us emportareu una pala de pàdel professional de regal.
A més, els més bons de tots podran jugar contra l'Elisenda Carot. Ah.
Dijous, 16 de maig, al Club Laietà de Barcelona, torneig de pàdel de la tarda de Catalunya Ràdio. Ei, si està bé a la tarda, eh?
Ai. Amb el suport del Club Esportiu Laietà i la col·laboració de Shooter Paddle amb Pickleball.
Apunta't aquesta data, 30 de juny. Doble concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda. Viu la màgia d'Eufòria en directe. Entrada ja a la venda. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Cap on anirà la política catalana? Diumenge a TV3 ho seguirem de prop des de les 8 del matí. A la tarda, l'especial Eleccions, amb totes les dades i l'anàlisi. I a les 8, el sondeig de 3CAT. Diumenge, especial Eleccions al Parlament de Catalunya, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
10 minuts i seran les 3 de la tarda. Avui s'obre la 39a jornada a la segona divisió de futbol amb el Burgos Aldenc, que juga a 8:45 del vespre. L'Espanyol juga demà al camp del Valladolid, un partit que s'ha convertit, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
En pràcticament l'últim tren de l'Espanyol per aconseguir l'ascens directe.
Sí, el Valladolid és segon, té 6 punts més que l'Espanyol i tot el que no sigui una victòria blanquiblava, quan quedaran 9 punts per disputar, seria condemnar l'equip al play-off. Per això el tècnic, Manolo González, creu que han de sortir a deixar-s'hi l'ànima, també convençut que una victòria demà a Valladolid canviaria completament la situació.
Partit important, òbviament, igual que era el partit d'ells o el partit de Leganés. Partit molt important, on sabem que si guanyem donem un cop a la taula important. Sortirem convençuts com vam sortir a camp del Leganés, a camp de l'Elx, a camp del Saragossa, d'anar pels 3 punts i anar a buscar el partit. Sabem que si guanyem la situació canvia radicalment, llavors pues, no queda una altra. Sortirem amb aquesta mentalitat i a morir al camp.
Manolo González està convençut que l'equip està fort i capacitat per retrobar-se amb la victòria demà després de 4 empats seguits.
El sentimiento es de seguridad en lo que hacemos. Entonces, ellos se sienten seguros con lo que estamos haciendo, convencidos de la manera de jugar, del trabajo, que se notan menos vulnerables que durante muchas etapas de la liga. Pues al final es ganar un partido, cambiar este bloqueo que tú dices, sobre todo lo que te digo a nivel mental de llegar y tener este puntito de llegar y marcar y tener este punto de, no suerte, pero sí acierto, que a cualquier equipo le hace falta para estar arriba.
L'equip surt a 3:45 cap a Valladolid amb dues baixes importants. Lateral dret Omar està sancionat i el lesionat Pol Lozano.
L'Espanyol, doncs, que demà aquest partit important per tal de buscar l'ascens directe. Mentrestant, aquest cap de setmana, el Barça Atlètic jugarà a Riazor contra el Deportivo de la Corunya, que és el líder del grup primer de la Primera Federació. El filial blaugrana es pot situar només un punt de l'ascens directe, mentre que el Nàstic de Tarragona podria aconseguir la classificació matemàtica per jugar al play-off, Carles Vila.
Només falten 3 jornades per al final de la Lliga i el Barça Atlètic vol aprofitar les poques ocasions que tenen per acabar primers. La classificació per al play-off ja la té assegurada. En canvi, el Nàstic haurà de guanyar Logroñés i esperar una derrota de la Cultural Leonesa per poder lluitar per l'ascens. Dani Vidal és el tècnic del Nàstic.
Nosaltres hem de fer un molt bon partit demà, ser molt seriosos, intentar donar la nostra millor versió i agafar aquests 3 punts que els necessitem i que també tenim ganes de donar aquesta alegria a l'afició, que l'altre dia es van desplaçar una barbaritat de gent a Sabadell, no ho vam poder fer, demà tenim l'oportunitat i l'hem d'agafar.
El Deportivo Barça Atlètic jugarà diumenge a les 7, mentre que el Nàstic s'enfrontarà demà al Logroñés a partir de les 6 de la tarda.
Deixem el futbol i parlem de bàsquet, perquè el Baxi Manresa té el play-off de la Lliga ACB a tocar. Depèn d'ell mateix i ho podria aconseguir avui mateix, depenent dels resultats. Avui també, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Juguen el Girona i el Barça, en el cas del Barça, després sí, de l'eliminació a l'Eurolliga.
Exactament, és la ressaca. El partit avui caldrà veure com el Palau acull l'equip, però vaja, veient altres vegades el Palau sol ser bastant constructiu i jo no crec que hi hagi xiulets per un equip que va estar a punt d'entrar a la Final Four i que té pràcticament feta la tercera plaça. No la té garantida. Per assegurar la tercera plaça, important de cara al playoff, el Barça ha de guanyar avui l'Unicaja, o en cas de perdre podria haver d'esperar doncs, què fa el València. Li interessa que el València perdi. Aquest és Òscar da Silva.
Es una derrota que duele la del miércoles. Obviamente queremos estar en el Final Four y seguir luchando para el título de la Euroliga, pero bueno, nos ha tocado esta vez y hay que seguir. Claro, un poco jodidos como deberíamos ser, pero ya toca encontrar el ánimo para luchar para el último título que nos queda.
El que és segur és que el Barça no atraparà el segon classificat, ja no el primer, el segon, que ara mateix és l'Unicaja de Màlaga. El té a 4 victòries. L'artífex de la revelació de la Lliga CB aquest any és Ivón Navarro.
Nunca sabes cómo puede afectar un partido así, tanto si lo ganas como si lo pierdes. No lo sé. El mejor equipo en porcentajes de tiro, un equipo que se ha quedado a 2 minutos de estar en Final Four, es que aunque no estén bien, siguen siendo un grandísimo equipo.
I avui també pendents del Girona, que juga a la pista del Gran Canària, una altra de les revelacions de la Lliga CB, que aspira a ser quart classificat, i el Girona aspira a agafar les places europees.
Me gustaría continuar, no hay ninguna duda. También para mí lo más importante es la relación con la gente que tengo que trabajar día a día. Y luego, por supuesto, el proyecto, ¿no? El proyecto que quiere hacer, el equipo quiere crecer.
Es Fotsis Katsikaris, dient que li agradaria continuar a la banqueta. Mentrestant, avui també es tanca la fase regular de la Lliga LEP Or, amb els partits unificats a la 34a jornada. El Força Lleida, tercer, rep el Menorca, que és el 12è. Els lleidatans tenen garantit el factor pista de cara als quarts de final del play-off d'ascens. Anem al ciclisme, perquè el Giro d'Itàlia viurà avui una nova etapa important, una contrarrellotge de 41 quilòmetres que pot marcar noves diferències entre els ciclistes importants. Isaac Vilalta, qui en pot sortir més beneficiat és Tadej Pogacar.
Doncs sí, tant, perquè a més és un gran contrarrellotgista. De fet, si mirem a la resta de candidats a la general, potser només Geraint Thomas és un bon especialista en la lluita contra el crono. El galès és ara segon a la general a 46 segons de Pogacar. Tot plegat després de només 6 etapes, la d'ahir, guanyada per l'asturià Pelayo Sánchez.
Para mí es una locura, ¿no? Haber ganado una etapa en los grandes es un sueño desde pequeño. El año pasado me quedé cerca de la Vuelta a España y, pues mira, pude quitarme aquí la espinita y de qué manera en el Giro. Estoy sin palabras todavía.
Avui, com dèiem, contrarrellotge de 41 quilòmetres entre Foriño i Perugia. Els primers 35 són plans, però a partir d'aquí pica cap amunt, amb rampes que fins i tot superen el 10%.
I avui també en ciclisme s'ha presentat la primera edició de la prova femenina per etapes de la Volta Ciclista Catalunya, que tindrà una participació de luxe, Arnau Mercader.
Doncs sí, la Volta Femenina comptarà amb la presència de 20 equips, entre ells 7 de la UCI Women's World Teams, és a dir, la primera divisió del ciclisme. També hi participaran equips de categoria continental, nacional i la selecció catalana. Enguany, la prova ciclista estrena la categoria UCI 2.1. Per aquest motiu, la Volta passarà d'una etapa a les 3 d'aquesta edició amb un traçat variat i competitiu. El president de la Volta, Rubén Peris, ha assegurat que enfronten aquest canvi amb il·lusió.
Doncs l'encarem amb molta il·lusió. És un canvi radical amb el que havíem vingut fent fins ara, perquè fèiem la prova femenina d'un sol dia. Ens dona un cert respecte, però un cert respecte de responsabilitat i de ganes de tirar-ho endavant i de fer-ho bé.
La Volta Ciclista Catalunya viurà la primera edició de la seva prova per etapes femenina entre els dies 7, 8 i 9 de juny.
Quin és el futur de Marc Márquez a Ducati? Aquest cap de setmana, al Gran Premi de França de MotoGP, es parla molt del mercat de fitxatges. I més que de ningú es parla de Marc Márquez, oi, Damià Aguilar?
Sense dir-ho tan obertament, Márquez deixa clar que vol una Ducati oficial l'any que ve a l'equip oficial. Això vol dir ser el company de Pecco Bagnaia segurament per al període 25-26. Ahir, fins i tot, escolteu, va reconèixer que estaria disposat a prescindir del patrocini personal d'un gegant com Red Bull si fos incompatible.
En la vida a veces hay que tomar decisiones que uno no quiere, pero aquí estamos todos, patrocinador, marca, fábrica, para ganar. Y lógicamente, antes de tomar una decisión, lo tengo todo en consideración. Y entonces pones la balanza y a ver para dónde se decanta.
El Marc ha deixat clar al primer lliure d'aquest matí que el seu potencial alemanys aquest cap de setmana és ple. Ha estat novè i li han passat al davant el seu germà, Aleix Espargaró, un Vinyales tercer amb esperit de remuntada, el campió Bagnaia i el líder Martín, que ha fet primer, però el tro de Cervera sempre amb pneumàtics gastats. ara a les 3, la sessió dels divendres que compta. I recordeu, demà cursa sprint a les 3, en directe per l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, i diumenge la cursa llarga a 3:15 del migdia.
Però atenció a tots els amants del motociclisme, ja sabeu que tenim un concurs en marxa als comptes d'Instagram d'Univers MotoGP i d'Esport 3. Sortegem una entrada doble pel Gran Premi de Catalunya de motociclisme que es disputa a finals d'aquest mes i que serà molt especial, amb una transmissió conjunta del 3CAT en obert. Què heu de fer per guanyar aquestes entrades? Molt fàcil. Heu de seguir aquests dos perfils d'Instagram d'Univers MotoGP i d'Esport 3 i fer-hi un comentari. I fa només uns minuts s'ha acabat el partit en què el Granollers debutava a la Copa de la Reina d'handbol contra l'Elda, una fase final de la Copa que es disputa aquest cap de setmana a Donostia, Montserraia.
Sí, el Granollers s'ha classificat per a les semifinals, han superat l'Elda 31-27. Les vallesanes, actuals subcampiones de la Copa i setenes classificades de la Lliga, s'han imposat aquest Elda, que no jugava a la fase final de la Copa des de feia 13 anys i han acabat a la part baixa de la classificació. Ha estat un partit força igualat, 14-13 al descans, i l'equip de Robert Cuesta ha estat molt més efectiu i han perdut menys pilotes. Esther Somaza, millor jugadora del partit, la jugadora del Granollers. En semifinals, el Granollers s'enfrontarà contra el vencedor del Porriño Valladolid, que comença a les 4 de la tarda. A 1:15 i el duel estrella, Elche-Màlaga. I a 8:45, el partit que enfronta l'anfitrió vigent campió de la Copa, el Vera Vera, contra l'Atlètic Guardés.
I abans de les 3, Marta García, una retirada il·lustra el tenis.
Sí, la de l'austríac Dominic Thiem, que diu adeu als 30 anys després d'haver estat un dels jugadors importants en l'última dècada. Les lesions han precipitat la seva retirada. Se'n va amb 17 títols al seu palmarès, l'últim gran important en US Open del 2020.